Al matí de Ràdio Sabadell. Escriu-nos al matí arroba radiosabadell.fm. Fem salut amb el Parc Taulí.
En els últims mesos, la interrupció voluntària de l'embaràs ha estat a l'ordre del dia de l'actualitat perquè hi ha zones de Catalunya, com per exemple la demarcació de Lleida, on no es podia interrompre l'embaràs de forma voluntària. De fet, les dones que volien avortar en aquesta zona fins a principis del mes d'octubre ho havien de fer a molts quilòmetres de casa seva, per exemple a Tarragona o a Barcelona, amb les dificultats que això suposa. Quina és, però, la situació a l'àrea d'influència de la nostra ciutat de Sabadell? Per respondre a tots aquests dubtes referents a l'avortament, avui parlem amb la Iolanda Canet, que és la directora del Servei de Ginecologia i també obstetrícia. Bon dia, doctora.
Hola, bon dia.
Primer de tot, no sé si aquesta situació, la de Lleida, s'ha donat mai a l'àrea d'influència de Sabadell, si aquí, per contra, doncs, està garantida aquesta atenció en aquests casos.
Sí, doncs dir-vos que afortunadament des del minut zero, no?, que es va implementar el 2010, no?, la nova llei de l'avortament, el nostre territori, no?, la nostra influència ha garantit sempre l'accés, no?, i la canalització d'aquesta lícita demanda d'interrupció voluntària d'embaràs de les dones. Mm-hmm. És a dir, que sí que malauradament sabem que hi ha territoris a casa nostra, no?, al país, que això no està garantit, però afortunadament no és el cas de la nostra regió sanitària.
Sobta, no?, que avui dia encara doncs hi hagi doncs aquesta situació, no?, que algunes dones doncs no puguin tenir aquesta garantida, aquesta situació. Suposo que és perquè sovint es troben amb l'objecció de consciència, no?, de molts professionals de la sanitat. Al Taulí passa això també?
Primer, voldria fer un matís, no?, que, a veure, per llei ha d'estar garantida l'atenció. Una altra cosa és que les dones hagin de desplaçar-se no?, lluny de casa seva en una situació tan complicada, no?, i tan complexa per les dones, sigui quin sigui el motiu de la demanda de la interrupció voluntària. Però per llei l'atenció ha d'estar garantida. Després, sí, diguem...
No,
sí? Continuï,
perquè sí. Em semblava interessant doncs, això, no?, a puntualitzar això, que està garantida, però que aquestes dones s'han de desplaçar i que suposo que, clar, és un tema que a vegades doncs, sobta o es topa, no?, amb aquesta situació, amb alguns professionals que no hi estan d'acord.
Mm-hmm. Després dir-vos que quan parlem de l'atenció a la interrupció voluntària de l'embaràs, clar, hem de tenir en compte els diferents supòsits, no? I actualment més del 90% d'aquesta demanda ve per al supòsit en el qual és una voluntat de la dona, no?, que pot fer aquesta sol·licitud d'interrupció voluntària de l'embaràs fins a la setmana 14 per voluntat seva. Uh-huh. Llavors, per això ho explico, perquè quan, si em preguntes què està passant a l'hospital, jo us puc explicar què està passant a l'hospital, però som una molt petita part, no?, fem una molt petita part de l'atenció d'aquestes dones, perquè pels circuits que tenim només atenem a les dones a les quals es fa una interrupció o bé per una malaltia materna greu o bé, sobretot, és, no?, principalment és aquest el motiu quan es troba una malformació al fetus. Uh-huh. És a dir, que potser estaria bé, no?, per fer un aclariment, no?, i perquè les dones que ens estiguin escoltant, no?, sàpiguen, no?, què han de fer, que potser seria un dels temes, no?, que segurament no voldreu que quedi clar, és que la demanda principal es fa per aquest supòsit, per la voluntat de les dones. Uh-huh. I em preguntaves per l'objecció de consciència, no?, l'objecció de consciència és lícita, no? Qualsevol professional pot fer objecció de consciència, que sempre ha de ser concreta, expressada per endavant i només purament a l'acte de fer la interrupció, ni a l'abans ni al després. d'acord? I no tinc les dades absolutes del que està passant als centres d'atenció primària, als CIRS, no? Que són les vies d'entrada d'aquest grup més nombrós de dones, però el que sí que podem garantir és que a casa nostra, si hi ha una obsessió de consciència, doncs el que garantim és que aquesta dona sigui atesa independentment de que hi hagi uns professionals que puguin exercir lícitament la seva objecció de consciència. No? Així que tant les dones que s'estan atenent a primària, que són aquestes dones, no?, que entren a la CIRP perquè fan una sol·licitud d'interrupció voluntària de l'embaràs, tant les dones, aquest grup molt més minoritari, no?, que tenim nosaltres a l'hospital, tenen garantida la seva atenció amb temps i en forma. I això és molt important, no?, tant el temps com la forma d'atendre.
Això és fonamental. Jo crec que en quins supòsits és legal interrompre l'embaràs al nostre país, també, perquè quedi clar.
Perquè quedi clar, tenim diferents supòsits. El primer, i això va ser el gran canvi de la llei del 2010, és que la dona té dret a fer una sol·licitud d'interrupció voluntària de l'embaràs a petició seva. No, no ha d'argumentar res, simplement ella desitja aquesta interrupció i això entra dintre de la legislació fins a la setmana 14 de gestació. Després tindríem les dones a les quals s'acullen perquè hi ha una malaltia greu de la mare o una malformació fetal i aquí estaríem fins a les 22 setmanes de la gestació. I després hi ha un altre supòsit en el qual hi ha malformacions greus incompatibles de la vida que pot ser es diagnostiquin més enllà de la setmana 22 de la gestació. Si és aquest el cas, aquestes dones, no, aquests casos passen a ser valorades per uns comitès clínics específics que estan a la Vall d'Hebron i a l'Hospital Clínic i tot i que passin de la setmana 22, es valora i si compleixen els criteris, aquestes dones també tenen dret a ser ateses, no? Això també va ser un canvi importantíssim perquè la legislació anterior no contemplava aquestes situacions més enllà de la 22 i sabem que moltes dones, no, havien d'anar, doncs, moltes a França, per exemple, a fer aquestes interrupcions de la gestació. Vull dir que realment la llei actual empara no, de gran manera d'aquest dret fonamental de les dones.
Empara, dona els recursos i el marc legal per fer-ho possible. Abans ho comentava, no?, que els centres d'atenció primària són, doncs, on es gestionen la majoria d'aquests casos, no?, on arriben i hi ha diferents circuits, no?, depenent, doncs, d'aquesta demanda i de la setmana de gestació, com comentava. Però com es fa la interrupció en el cas de que, doncs, això, la dona decideixi, no?, tirar endavant? Com és la interrupció voluntària?
Una dona que desitgi fer aquesta interrupció voluntària de l'embaràs hauria de posar-se en contacte amb el seu centre d'atenció a la salut sexual i reproductiva, no? Els CSIRS, on estan les llevadores i on estan els ginecòlegs d'atenció primària. Aquesta primera visita la fa una llevadora, no?, la qual avalua el cas, parla amb la dona i li explica, no?, les diferents opcions que té. Han de passar 3 dies des de que la dona fa la demanda fins que es fa el següent pas, que és fer ben bé la interrupció de l'embaràs. No? Actualment i des de fa molts anys, i aquí hi ha molta evidència, el mètode que s'ofereix principalment és un mètode farmacològic. No? S'administra una medicació. Això ja ho fa el ginecòleg, no?, que atén aquesta dona, que evidentment fa la visita, descarta que puguin haver contraindicacions, torna a parlar amb la dona, se li ofereix, si és el cas, el suport psicològic que pugui necessitar en alguns casos. I en gran mesura aquestes interrupcions es fan farmacològicament, és a dir, s'administra un fàrmac, se li explica a la dona com se l'ha de prendre, pot fer-ho a casa seva, no?, en el seu entorn i després fa els controls posteriors. En el cas que la dona rebutgi o no cregui que ella no vol fer aquest mètode farmacològic, llavors sí que es fa un mètode quirúrgic i ja contempla el circuit en funció de setmanes de gestació, de diferents termes, on està derivada aquesta dona. No? Insisteixo, tot això té un circuit clar, el nostre territori i les dones són informades i canalitzades al recurs que necessiten.
Quins casos veieu més o menys cada any, no? El taulí, quin percentatge del total calculeu que signifiquen?
Sí, mira, més que el que fem al taulí, et dono dades del Departament de Salut. El Departament de Salut cada any fa un informe on explica totes les dades relacionades amb les interrupcions voluntàries de l'embaràs que es fan a Catalunya. I el que les dades, com m'explicava abans, les gestants que s'atenen als hospitals, no? Per exemple, diríem al taulí, perquè altres motius, no? Que bàsicament són les malformacions fetals, estem parlant d'un 8-9% de totes les gestacions interrompudes, no? Voluntàriament a casa nostra. És a dir, que aquest supòsit suposa la part més la minoritària respecte a tota la demanda.
Quins efectes, però, té per la salut, no? Avortar, no sé si pot deixar, doncs, això, seqüeles físiques i també psicològiques, evidentment.
Actualment, amb els mètodes farmacològics, a veure, tota acció mèdica té uns riscos, no? I això, bueno, ho hem de saber, però és veritat que gràcies a tot el coneixement, amb l'administració de fàrmacs segurs, d'intervencions quirúrgiques quan calen segures i en mans de professionals, podem garantir que la salut física està preservada, no? Una altra cosa que també a cuidar és tots els efectes a nivell emocionals d'aquesta dona, no? I això, doncs, és molt variable. Hi ha dones amb decisions molt fermes, amb molt suport a cada, no? Al seu entorn, que potser no necessitaran, no? Més d'aquest suport, i altres dones que sí, que necessitaran tot aquest suport psicològic que tant quan són visitades a la CIR, tant les que visitem nosaltres perquè fan les interrupcions aquí a l'hospital, garantim sempre, no, unes psicòlogues que treballen amb nosaltres i que donen aquest suport.
No sé si recomaneu també fer, doncs, això, algun tipus de seguiment psicològic després d'aquesta interrupció voluntària de l'embaràs.
Nosaltres, em refereixo ja amb el que tinc més coneixement, que és el nostre circuit, totes les dones que fan interrupció a l'hospital se'ls ofereix, i la majoria l'accepten, una primera visita amb la psicòloga que treballa amb nosaltres. Ella fa una primera visita i una avaluació, no? A vegades, segons com, aquesta primera visita ja es fa abans de la interrupció, no? Hi ha dones que potser la necessiten abans. Però sempre s'ofereix aquesta primera visita. En funció d'aquesta primera visita, doncs, la professional ja decideix si continua el seguiment o realment es creu que ja no necessita més suport. Però aquest oferiment d'una primera visita, pràcticament totes les dones l'accepten.
Quin és el perfil de les dones, no?, que a més demanen una interrupció voluntària de l'embaràs? Perquè sovint hi ha la creença, no?, que són dones molt joves, amb pocs recursos econòmics, és així?
No, és un mite absolut, eh? I ara, perdona, perquè precisament vaig treure una mica les dades, no?, de l'informe del Departament de Salut. Mira, l'edat mitjana el 2019 va ser de 29 anys. L'edat mitjana. Això vol dir que hi ha noies molt joves i dones grans. I estem parlant que el 90% són interrupció voluntària a petició de dona. Vull dir que no, són dones grans, el 57% són dones, el 65% són dones amb ingressos propis i tenim un 18%, 18-20% d'universitàries, un 30% d'estudis secundaris. No, no són noietes joves que s'ha quedat embarassades. No és aquest perfil, anem a trencar, no? No hi ha perfil, no hi ha perfil. Qualsevol dona pot decidir una interrupció voluntària de l'embaràs en un moment determinat de la seva vida. Nosaltres no som aquí per qüestionar els motius per aquesta demanda, no? Nosaltres som aquí per donar resposta a aquesta demanda.
No hi ha perfil i, a més, no és una situació còmoda ni agradable que cap dona vulgui passar, que a vegades sembla que sigui així, no? També volia, doncs, consultar si la sanitat pública està absorbint la majoria dels casos d'interrupció voluntària. També hi ha un gruix important de dones que es dirigeixen directament a les clíniques privades.
La sanitat pública, no? El nostre sistema sanitari està preparat per absorbir-la. Si una dona desitja anar directament a un entorn privat, doncs hauríem d'entendre o saber per què, no? Si és un problema d'informació, doncs ho estem fent malament. Hem d'arribar a totes les dones, han de tenir aquesta informació. Si és un recurs que ella prefereix pel motiu que sigui, doncs benvingut, hi ha clíniques acreditades, que no tindrà cap problema. Però el que hem de garantir nosaltres com a responsables és que totes les dones sàpiguen que tenen garantida la prestació dintre d'un sistema públic sense cost.
Per això em semblava també molt interessant fer aquesta entrevista avui al matí de Ràdio Sabadell. Es podrà recuperar aquesta entrevista a la carta i també es pot veure al perfil d'Instagram de Ràdio Sabadell i també, evidentment, del Parc Taulí. Des de fa mesos, doctora, es parla de modificar la llei de l'avortament perquè les menors puguin també interrompre l'embaràs sense el permís dels pares. És gaire important el percentatge de menors que avorten?
No, el percentatge de menors que fan una interrupció, quan parlem de menors parlem aquesta franja que es considera menor madur, que estem per sota de 18, però per sobre de 15. Bàsicament estem parlant de 16-17. I a mi m'agradaria fer una consideració. Primer, no tinc totes les dades d'aquest 90% de que fan l'atenció, no? Que fan la demanda primària, no tinc una dada tan fina. Però sí que m'agradaria fer una mica trencar una llança, a veure si aconsegueixo explicar-ho. Una dona de 16-17 anys té la capacitat, pot prendre ella sola la decisió, no? Uh-huh. El que diu la llei actualment és que ha de quedar clar, o sigui, un referent ha de venir amb ella i ha de constar que hi ha un referent amb ella quan fa aquesta interrupció voluntària de l'embaràs, no? I això ha de quedar clar. I jo crec que una noia de 16-17 anys, si té un referent adult al seu costat que l'acompanya amb tot això, és molt important i que això seria el desitjable, no? La mateixa llei contempla que si ella es nega a tenir aquest referent, s'ha d'explorar els motius pel qual es pot haver un tema de violència, un tema, no, de maltractes a la família, poden haver altres. Llavors, és molt més enllà de que necessiti permís o no, sinó explorar perquè una noia de 16 anys no té la confiança al seu entorn familiar perquè l'acompanya en tot aquest procés. I sí que és veritat, no?, que la ministra d'Igualtat va dir pues, anirem més enllà i aquestes dones no necessitaran el permís de ningú, però jo ho visc, i això ja és pot ser una opinió personal, que més que un permís o més que frenar, el que hauríem de és explorem per què una noia de 16 anys no li vol dir a ningú, no? Perquè potser sí que és molt important que hi hagi un adult amb ella que l'acompanyi amb tot això i que estic segura que és la majoria de les vegades. I si no, explorem què està passant, perquè potser aquesta noia necessita més ajuda de la que li prestem si no explorem tota aquesta situació.
Doncs em sembla també un punt de vista interessant aquest, per tal de garantir també que aquestes noies puguin interrompre de manera, no? Amb seguretat i confiança.
Seguretat.
No? No sé si preveieu fins i tot un augment dels avortaments d'aquest col·lectiu, si s'arriba a aplicar aquesta reforma o no té res a veure.
Jo crec que, en la meva opinió, no, perquè la noia que vol interrompre ja ho està fent ara, ja ho està fent. No crec. Això també és un mite, no? És com quan es va liberalitzar la contracepció postcoital, que tothom va dir, hi haurà avortament, hi haurà una demanda de fàrmacs, i això es va evidenciar que no era així. O quan es va començar la llei el 2010 amb aquesta interrupció voluntària a petició de la dona, també es preveia o les males veus deien que hi hauria una avalanxa d'avortaments. Al revés, va ser implementar la llei i fins i tot va haver una davallada. Però això va ser perquè també es va fer una campanya molt ferma de coneixement dels mètodes contraceptius, no? Es va implementar la llei i alhora es va donar... La llei és un recurs, la llei d'avortament és un recurs, és un molt bon recurs, però el que hem d'aconseguir és que no hi hagi embarassos no desitjats. Llavors, es va fer molt bé en el seu moment, per almenys amb el que consta a casa nostra, i els primers anys fins i tot va haver una davallada del número de casos. La dona que vol interrompre l'embaràs, ho farà. Ho farà. I si no hi ha una llei que ho empari i uns recursos que ho empari, ho farà d'una forma no segura, amb el perill que això comporta.
Per això és important també, no? Doncs, intentar reduir aquesta demanda també, doncs, posant el focus en això, no? En utilitzar bé els mètodes anticonceptius.
Sí.
No sé si hi ha algun altre mite per tancar aquesta entrevista que vulgui, doncs, això, no? Desmitificar.
No sé, això, bueno, que queda clar, no? Que tota dona ho té garantit, no? Que hem de vetllar pels interessos de la dona i que l'hem d'acompanyar en el procés, que no hem de jutjar a ningú, que no hi ha perfils, que cada dona a la seva vida pot tenir un moment determinat amb el qual, no, requereixi aquesta prestació i que no som jutges, que som professionals.
Doncs amb aquest missatge contundent posem punt i final a la secció d'avui. Moltíssimes gràcies per posar llum també, doncs, a la foscor, per informar moltes dones d'aquest servei i sobretot per la tasca diària. Gràcies, Yolanda Canet, directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia, i a tot l'equip que forma part. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.